Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'escola Virolet necessitarà un edifici per alumnes de secundària amb urgència. Així ho han fet sentir aquesta emissora des de l'AFA del centre. Raül Gómez lamenta que sense aquestes instal·lacions els alumnes d'ESO hauran de seguir en barracons.
Veurem quina cara al setembre aquests nens que porten ja 10 anys estudiant en barracons veuen com tota infantil i primària van a l'edifici nou i ells, que són els que més anys porten, tornen als barracons. Encara no s'ha fet oficial, però és així. Llavors estem molt preocupats perquè ningú ens diu res de l'edifici de secundària, que és imprescindible licitar-lo aquest any, perquè si no el licita aquest any, arribarem al curs 24-25 i ja no cabran els nens.
Des de l'AFA reclamen celeritat en la licitació del segon edifici i avancen que es mobilitzaran fins que Educació no els doni resposta. Sabadell és la ciutat del Vallès on més es punxa la llum en plantacions de marihuana. Segons dades d'Endesa, se'n subtreuen 4,13 kW per hora, una xifra que duplica la de Terrassa. Arran d'aquest registre, l'empresa ha obert 27 expedients per frau elèctric en el que portem d'any. I en esports, el Sabadell disputa aquesta hora el primer amistós de la pretemporada. Els homes de Gabri Garcia s'enfronten al Prat de Segona Federació a Sant Oleguer des de fa mitja hora. Durant el Notícies Vespre connectarem amb el nostre company Sergi Parc per conèixer l'última hora. Aquestes i altres informacions les repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora no hi ha incidències a la xarxa viària més propera a Sabadell. A Barcelona, però, sí que trobem un petit tram de trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
Mateix tenim 33 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen des de fa 3 dies molt elevades. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Bona tarda. Iniciem el repàs del temps parlant d'aquesta jornada marcada de nou pel creixement de nuvolades a punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu i també a altres sectors, tot i que no seran tan desenvolupats. I, de fet, durant la tarda s'esperen ruixats i xafacs en aquests sectors del territori, localment acompanyats de tempesta, també puntualment de calamarsa i fins i tot hi ha la possibilitat de que puguin ser de forta intensitat, especialment cap al Pirineu, Prepirineu Occidental, i també n'arribarien al llarg de la tarda cap a punts de ponent. La probabilitat, malgrat tot, de que puguin superar els 20 mil·límetres en només mitja hora és ben baixa avui. I d'altra banda, la temperatura màxima avui puja, sobretot a la Catalunya Central i a punts de ponent, on hi ha també la possibilitat baixa de que puguin superar el percentil 98 de temperatura màxima extrema. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
La posada en marxa del nou edifici de l'escola Institut Virolet no suposarà la solució completa del problema que registra el barri de Can Llong. Des de l'AFA d'aquest centre denuncien que encara cal un segon edifici per acollir els alumnes de secundària. De fet, alerten que aquests estudiants seguiran en barracons. Ho ha apuntat aquesta emissora Raül Gómez, membre de l'Associació de Famílies de l'Escola Virolet.
Aquí el problema és l'edifici de secundària, que tindrem un problema greu perquè els nens continuen entrant a cursos nous i ja ha sortit l'ESO i a l'any 24-25 ja no hi cabran a l'edifici nou. És a dir, tenim un edifici pensat per primària i per infantil que està acollint nens de secundària. Ens han enganyat deixant uns mòduls, o sigui, no han tret tots els mòduls. Han deixat 3 mòduls que van dir que seria per desdoblaments, i és mentira.
Des de l'AFA lamenten que des d'Educació s'estan negant a reunir-se amb ells i a informar-los sobre la licitació de l'edifici de secundària. Per tot plegat, ja preveuen començar el curs amb reivindicacions als carrers.
Jo ja m'imagino el que passarà. Al setembre tindrem els polítics en primera línia, us avisaran als mitjans de comunicacions, sortiran amb la foto, amb la corbata, amb l'ampolla de cava, però nosaltres no els hi deixarem. Tenim clar que ells vindran al setembre a fer la foto obrint l'edifici del Virolet, però és que l'edifici del Virolet no és un, són dos, i només han fet un. I el problema el tindrem. Bueno, el tindrem aquest curs i cada curs que passi s'agreujarà més.
Gómez ha fet aquestes declaracions el dia que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha confirmat que aquest 2022 s'enllestirien 11 edificis en construcció a Catalunya, entre els quals hi ha el de l'Escola Virolet. Pel membre de l'AFA, aquest anunci només té un sentit propagandístic.
Això és posar-se la medalla i sobre medalla, perquè ja se l'han posat. O sigui, ja van sortir dient que aquest edifici estaria, i bueno, ja ho sabem tots, però no... Bueno, això havia d'estar fa 3 anys, no ara. Llavors, que surtin ara per tornar a dir que estarà, bueno, ja ho sabem.
Cal recordar que hi ha una generació d'alumnes de l'Escola Virolet que han viscut tota la seva vida educativa en barracons. Sabadell encapçala el rànquing de ciutats del Vallès Occidental on més quilowatts per hora s'han punxat a les plantacions de marihuana. La mitjana de la ciutat és de 4,13 quilowatts per hora, una xifra que, per exemple, dobla la de Terrassa. Aquest 2022, Endesa ha obert un total de 27 expedients per frau elèctric pel cultiu de marihuana. L'Helena Molista ens desglossa aquestes dades.
Sabadell s'alça com la ciutat de la comarca on més s'ha punxat la llum en cultius de marihuana. De fet, s'han estafat 4,13 quilowatts per hora segons dades d'Endesa, en un total de 27 expedients oberts aquest any. Aquesta xifra, però, sobta si es compara amb el segon municipi amb més quilowatts per hora punxats, que és Ripollet. Aquesta ciutat vallesana té una mitjana del consum d'electricitat utilitzat en plantacions de marihuana de 4,12 quilowatts per hora, només una centèsima més per sota de la mitjana de Sabadell. Per contra, només s'hi han obert 8 expedients. Des d'Endesa expliquen a què es deu aquesta diferència.
És la situació geogràfica i de mobilitat i econòmica que hi ha a cada localitat, no? Per exemple, a Ripollet sí que hi ha una zona molt industrialitzada, no? Tota aquesta zona que és per sota de Sabadell, no? Que hi ha tot el que envolta l'AP7 i la C58, i aquí hi ha plantacions molt grans, no? Amb moltes naus que estan... de baix valor, no? O sigui, que les pots jugar entre 800 i 1.000 euros, no? I d'aquesta manera pots crear, bueno, creant plantacions que estem parlant de valors molt elevats, no? De 3.000, 5.000, 6.000 plantes, no?
Des de l'empresa també expliquen que a Sabadell el tipus de plantacions que s'hi detecten són petites i en habitatges.
A Sabadell sí que trobem que sí que hi ha molta vivenda, es fa moltes entrades judicials relatives a domicilis, no? on s'està dormint, o sigui, on s'està vivint, i per tant els volums no són tan elevats. O sigui, són plantacions potser més mitjanes, de 600-800 plantes, i això, al final, el número de plantes és relatiu al número d'energia defraudada, sempre.
Des de la mateixa empresa alerten que els cultius de marihuana han augmentat i amb força en els últims anys.
Les plantacions és una cosa de país, no? I a tot el que és el país, doncs sí que realment hem trobat que hi ha augmentat un... Estem parlant del doble, no?, en 2 anys. I Sabadell no és una excepció. O sigui, és la mateixa tendència, no? Una miqueta més amunt o més avall, però sí que hem trobat aquest increment tan elevat que la veritat que és preocupant, no? I tots els riscos que venen associats a aquest tipus de defraudacions.
Al conjunt del Vallès Occidental s'han obert 103 expedients, sent la segona comarca de tot Catalunya on més expedients s'han obert per plantacions de marihuana.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Orquestra Simfònica del Vallès comença avui la seva gira de concerts de l'estiu. Avui l'OSB actuarà al Palau de la Música Catalana amb el Kershire Choral International, un concert amb caire benèfic, ja que la recaptació de fons d'aquest recital anirà destinada a l'Hospital Sant Joan de Déu. La següent cita de l'orquestra serà el pròxim dimarts, dia 9, a Torroella, on interpretaran la música de Metrópolis en un concert amb cinema en directe. Els últims 3 espectacles de la Simfònica es traslladen al nord de Catalunya. El dia 12 interpretaran la novena de Beethoven a l'església de Sant Domènec de Puigcerdà. Dilluns 15 celebrarà celebraran un concert per piano de Chopin a Llívia i la gira acaba altre cop a Puigcerdà amb el concert Marco Mezquida en Rhapsody in Blue. Martina Ribalta, responsable de desenvolupament estratègic de l'OSB, explica què és el que els atrau d'aquests concerts d'estiu.
És una barreja entre entreteniment, diversió, inspiració, agafar aire fresc durant l'estiu. I en aquest cas ens trobem moltes vegades amb públic diferent que potser ens acaba coneixent en ocasió d'aquestes propostes més, no sé si transgressores o en tot cas diverses de les que sent durant la temporada.
Amb aquests concerts, doncs, es tanca una temporada que està molt marcada pel coronavirus i les restriccions per frenar la pandèmia. Ribalta explica que, tot i les xifres de públic obtingudes, estan contents.
Si redueixen aforament, la gent no es posa allà a ocupar el 70% a tope, sinó que una mica hi ha una reacció d'una certa prudència o fins i tot de por que fa que caiguin les vendes. No obstant el que comentava, vull dir, estem molt contents i creiem que hem d'estar-ho perquè el nostre públic ha seguit sent fidel, hem crescut en alguns aspectes.
La mateixa Ribalta ha remarcat que esperen que aquesta pròxima temporada sigui la de la remuntada post-Covid, és a dir, que la gent torni a omplir els teatres. I de la música a la literatura, perquè l'escriptor sabadellenc Roc Casagran s'ha unit aquest estiu a la família d'Univers en el seu tradicional llibre de contes d'estiu. Aquest mes de juny, l'editorial ha publicat el llibre Gran Hotel, on tots els escriptors han escrit relats curts que tenen com a escenari un hotel.
12 escriptors se citen un any més en el llibre d'estiu de l'editorial Univers. Aquest estiu, l'editora del llibre, Esther Pujol, va decidir que tots els contes havien de passar en un hotel. Roc Casagran, escriptor sabadellenc que participa en aquest llibre, explica com es va inspirar ell per escriure el seu relat curt, l'anomenat Llum.
De seguida em va venir al cap el que havia fet algun amic meu, no pas jo, en la meva joventut, que era colar-se en algun hotel per esmorzar-hi, entrar en hotels aquests tan grans i passar de manera desapercebuda i poder esmorzar tranquil·lament allà. Partint d'aquesta anècdota, vaig voler-me imaginar altres possibilitats de colar-se en hotels i en aquest colar-se vaig adonar-me que també en la nostra vida se'ns colen moltes contradiccions, moltes renúncies.
Gran Hotel aplega els relats de Xavier Bosch, Magí Camps, Maria Canelles, Roc Casagran, Alba Dalmau, Gerard Guix, Xavier Mas, Cravioto, Jordi Nopca, Berta Noi, Lucía Ramis, Natàlia Romaní i Sílvia Soler.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Agència Catalana de l'Aigua preveu declarar l'alerta per sequera a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de setembre. La decisió es prendrà o a mitjans o a finals de mes, depenent de l'estat de les conques internes, que registren des de fa uns mesos una tendència a la baixa. El primer pas, un cop declarada l'alerta, serà l'aplicació de restriccions, però no d'aigua de boca en primera instància. El Banc d'Espanya alerta que l'evolució dels preus dels aliments està subjecta a una incertesa elevada. Tot i que les previsions són a la baixa, des de l'organisme alerten que hi podria haver més pressió si la guerra entre Ucraïna i Rússia es manté. En aquest sentit, reconeixen que l'encariment s'està notant més a Espanya que a la resta de la Unió Europea, sobretot en productes com l'oli. I un últim apunt, les vendes de les grans superfícies han augmentat a Catalunya un 9,2% respecte al juny de l'any passat. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el sector de l'alimentació ha liderat el creixement en la facturació amb un 9,6% respecte al mateix mes del 2021, mentre que la resta de productes han registrat un increment de vendes del 8,8%. Esports. El Centre d'Esport Sabadell disputa en aquests moments el primer amistós de pretemporada. A Sant Oleguer, els homes de Gabri García s'estrenen contra el Prat de Segona Federació. Marxem cap allà. Sergi Parc, bona tarda.
Què tal, Karen? Bona tarda des d'aquí, des de Sant Oleguer. Com dius, aquest primer amistós de pretemporada del conjunt arlequinat que ja està en marxa. 13 minuts de moment de partit entre el Centre d'Esports i el Prat amb el resultat d'empat a 0, però de moment l'equip de Gabri García, que està dominant, que s'està apropant a l'àrea rival i que, tot i que no ha tingut ocasions, sí que està doncs rondant la porteria defensada per Cravioto. El Sabadell, que per cert ha sortit amb una alineació de 5-4-1, aquesta és la formació per la qual ha apostat Gabri García, amb Víctor Vidal a la porteria, defensa de tres centrals amb Guillem Molina, Hugo García i Raúl Ferrer, aquests dos del filial, Adam Gurdiel i Eudald Vergés en els carrils, Sergi Altimira, Joanet i Montero en el mig del camp, Moja Keita que enganxa i Juan Delgado la referència en atac. Al Prat, per cert, hi ha jugadors exarlequinats, recordem, com el mateix Cravioto que mencionàvem, Valentín Merchant, que està ara mateix a la banqueta, o Adri Díaz, recuperat de la lesió, que sí que està sobre el terreny de joc. Pel que fa al Sabadell, Karen, amb 16 jugadors del primer equip, recordem, només un d'ells no està avui a la convocatòria, és César Morgado, encara recuperant-se de la seva lesió. A més, també Gabri compta amb Marc Navarro, que està en període de proves, i amb jugadors del filial i del juvenil, dels quals un tampoc ha entrat en aquesta llista de convocats en aquest primer amistós, és Alberto Salamanca, que s'ha quedat al marge per una lesió al turmell. Aquest primer amistós, per cert, també, Karen, un dels punts més destacats és la nombrosa presència de públic, gairebé un miler d'espectadors aquí a l'estadi Josep Molins. D'una pretemporada que, a més, també està patint alguns canvis. Aquest amistós sí que, com estava previst, s'està celebrant en aquest escenari. Recordem que el del dia 13 contra l'Hospitalet, que també s'anava a jugar aquí a Sant Oleguer, finalment es jugarà al Municipal Riberenc, i pel dia 17 estava previst un altre amistós contra el Badalona Futur. Tot fa indicar, com ha avançat Ràdio Sabadell aquest migdia, que aquest duel contra el conjunt badaloní no se celebrarà i, finalment, el partit que tindrà lloc en aquelles dates serà contra el Huesca de segona divisió el dimarts 16 d'agost. Actualitzem marcador, Karen, aquí a Sant Oleguer, empat a 0 entre el Sabadell i el Prat, després d'un quart d'hora de joc.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Fins ara, Karen.
En pàgina poliesportiva, David de la Cruz surt indemne de l'accidentada segona etapa de la Vuelta a Burgos. Pocs metres abans de l'arribada i coincidint amb un pas de vianants elevat, hi ha hagut ciclistes atropellats i diversos xocs violents contra les tanques de protecció. El triomf a Villadiego ha estat per Timo Rosen, que ha entrat a meta amb dos companys seus del Jumbo. A la general, Santiago Buitrago es manté com a líder. Demà, el pilot haurà de superar el Picón Blanco, tot i que la cima d'aquest port de muntanya de categoria especial estarà gairebé a 40 quilòmetres de la línia d'arribada a Villarcayo. I en waterpolo, a aquesta hora, la selecció espanyola femenina juga el primer partit de la Sardinia Cup a Itàlia, un torneig que servirà a les de Mikioka per escalfar motors de cara a l'europeu de Split, que arrencarà el 27 d'agost. Des d'avui, amb el duel contra els Països Baixos i fins diumenge, Espanya jugarà cada dia. A la convocatòria hi figuren les mateixes 5 jugadores de l'Astralpool que van participar al Mundial de Budapest de fa unes setmanes: Laura Ester, Judit Forca, Irene González, Maika García i Nona Pérez. A més, també hi són 3 waterpolistes que formaran part de la plantilla del Natació Sabadell a partir de setembre: Bea Ortiz, Paula Leiton i Elena Ruiz. Marxem. No abans sense recordar-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris i a partir de les 2 amb el Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.